Les 11 i 4 minuts, seguim en directe des del Mercantil de Palafrugell. Saludant ara en Miquel 40, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Avui hem convidat també, no?
Avui tenim amb nosaltres en Jordi Soler, que és l'alcalde de Calonge. Senyor Soler, bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
No, vostè per venir fins aquí a aquest estudi que tenim itinerant, aquesta versió estiuenca del nostre estudi. Senyor Soler, som a la meitat de la legislatura, les eleccions seran al maig del 2019. Fàcim un balanç ràpid d'aquests dos primers anys.
Bé, han sigut dos anys, primer amb un canvi de companys de govern, per tant hi va haver necessitat de que tots ens coneixéssim una mica, sabéssim de quina manera treballàvem. Això ens va portar 3-4 mesos, la veritat va ser molt ràpid, i de seguida ens vam adaptar tots a la manera de treballar. Són dos anys que els valoro molt, molt positivament. Els companys d'altres partits que estan coaligats amb el nostre d'una reunió d'embalats que vam fer precisament fa cosa del mes també ho valoren molt positivament, i per tant amb moltes ganes d'acabar la legislatura complint tot el programa que teníem previst en comú. A hores d'ara hi ha més del 70% d'aquest programa que ja està complert, per tant el que hem de fer ara és rematar la feina, fer-la, entenir-la a la gent del municipi, i a partir d'aquí presentant les eleccions, qui es presenti amb un bagatge clar de feina feta.
Senyor Soler, es parla molt de la necessitat d'explicar l'acció de govern a la gent, però també és evident que cada vegada més la gent sembla que es desentén més de la informació diguem-ne, en aquest cas política, per dedicar-se més a llegir altres tipus de notícies. Ho veiem, no?, en la tendència que tenen els grans diaris, a les pàgines web dels diaris, en les que les notícies més llegides molt sovint tenen poc a veure amb aquelles coses que li afecten a la gent mateixa. Com es fa per acostar o per explicar l'obra de govern a més en un entorn reduït com el d'un poble?
És molt difícil, realment és molt difícil. La gent, si en ciutat que hi ha més concentració de mitjans de comunicació, ja és complicat. En un poble la gent està molt més dispersa i no percep aquest dia a dia, que potser per proximitat tampoc es veu d'una manera més objectiva o més clara. És molt complicat, es fa a través dels butlletins municipals, intentant explicar-ho a través de mitjans de comunicació i en comunicació directa amb veïns, sent molt accessible a la gent. De fet, jo no sóc l'alcalde, sóc en Jordi. És la manera de que la gent se pugui acostar, puguis transmetre la informació i a la vegada puguis conèixer també quines són les seves inquietuds i les seves mancances o les seves reivindicacions. Es fa complicat en un poble, de fet fa 14 anys que hi som i encara no n'hem sabut, per tant intentem fer-ho amb aquests mitjans més rudimentaris que tenim.
Alcalde, sobre la taula de Calonge tenim diferents carpetes, la primera per recent és la de aquest nou CAP que s'hauria de construir al municipi. D'entrada, quines són les dades que avalen la demanda de la construcció d'un nou centre d'atenció primària a Calonge? I quins són els tràmits i quins són els terminis?
Bé, la dada més clara és la necessitat. Actualment tenim dos centres d'assistència, una a Calonge, que és clarament reduït, i un altre a Sant Antoni, que potser per l'hivern més o menys funciona, però quan arriba la temporada estival es fa molt petit. Si a més a més hi ajuntem que a part d'aquests dos nuclis importants que hi ha al nostre municipi tenim prop de 36 urbanitzacions, fa que realment la possible assistència sanitària sigui molt, molt, molt precària, i evidentment hem de tirar molt del centre de Palamós i de l'Hospital de Palamós.
Disculpi, només sí, per posar-li context, Calonge té empadronats aproximadament uns 10.000 habitants. Fins a on puja la xifra quan arriba l'estiu?
Bueno, nosaltres som, en realitat, sí, estem entre 10.500 i 11.000, més una població flotant d'uns 2.000, 3.000, que no estan empadronats però aquí viuen o resideixen habitualment a Calonge, o com a mínim 6 mesos a l'any, perquè són residents a l'estranger i han de justificar també una presència al seu país. I a l'estiu multipliquem per 10, bàsicament. És a dir, ara aquesta setmana i la setmana que ve, que són les més fortes, tranquil·lament multiplicarem per 10 o per 11. Hi ha una població estacional de càmpings molt, molt important, i això fa que pugem.
D'acord. Tornem al cap, li havia preguntat allò. passos següents i terminis.
Sí, llavors ja fa temps que es van establir converses amb el CABE, el Consorci Assistencial del Baix Empordà, per tal de buscar un espai on es pogués concentrar un sol CAP que pogués donar una assistència integral a tota la població. En el pla general que vam aprovar el febrer de 2013 ja es preveia una zona d'equipaments destinada a l'efecte. Un contenciós ens la va tombar, però estem treballant-hi directament amb el propietari per adquirir aquests terrenys. Un cop adquirits aquests terrenys, hi ha el compromís de sanitat de tirar endavant aquest centre, un centre que faria aproximadament uns 1.400 metres quadrats amb 14 consultes mèdiques de totes les branques, hi hauria 14 consultes, i vindria a ser com el centre que s'ha instal·lat recentment o s'ha inaugurat recentment a Platja d'Aro, que té una població molt similar a nosaltres i estacionalment també. Terminis, quan parles amb l'administració es fa molt difícil donar terminis, sí. L'important és que en una reunió que vam tenir a Calonge sobre el terreny el dilluns passat ja es va presentar un estudi previ de les necessitats fet ja per sanitat, per tant vol dir que un cop puguem posar-los a disposició aquests terrenys, jo crec que en el plaç d'un o dos anys podria ser una realitat.
Escolti, aquesta població que augmenta en una relació 2 a 10 en el període d'estiu és, a banda de ser la gran font d'ingressos per un ajuntament o per un poble, és alhora també un cavall de Troia a l'hora de gestionar els serveis?
Absolutament. Aviam, és cert que, de cara als ingressos va bé, però també tots aquests serveis els hem de pagar a l'octubre, al novembre, al desembre, al gener, al febrer, al març. És el gran problema de les poblacions de costa. Calonge n'és un exemple, Platja d'Aro podria ser-ho, Palafrugell potser en menor mesura i Palamós també, Sant Feliu tampoc, però poblacions com Roses, l'Escala, es troben en una situació exactament igual. Tenim una població estacional molt alta que requereix uns serveis molt elevats, però aquests serveis els has de pagar tot l'any. Per tant, sí, és cert que hi ha uns ingressos a la temporada estival, però també és cert que això comporta unes despeses durant tot l'any.
Alcalde, parlàvem d'aquest nou CAP. Aquest nou CAP, aquest nou edifici, podria anar en detriment de les millores que fa temps que es reclamen pels dos ambulatoris que ja té el poble. Què passarà amb aquests dos centres? Que al final són la porta d'accés a la salut o a la sanitat o al control sanitari o al control de la salut de la gent del poble a diari.
És clar que en el moment que s'estudeixi un nou CAP desapareixeran aquests dos centres que hi ha en l'actualitat, que han quedat petits, han quedat obsolets, i per tant l'aposta de sanitat, de salut, és la construcció d'aquest nou CAP amb totes les instal·lacions requerides per la població que som.
I a Sant Antoni què li diuen que desaparegui l'ambulatori?
Mai les decisions es prenen a gust de tothom, però jo crec que el lloc que està pensat, que és l'Avinguda Unió, està relativament a un quilòmetre de Calonge, un quilòmetre de Sant Antoni, a un punt central amb transport públic i a més a la via de sortida de totes les urbanitzacions que hi ha, Cabanyes, Mas Ambròs, totes han de passar per allà davant forçosament. Per tant, és un lloc estratègic que jo crec que convencerà a tothom, sobretot perquè donarà molt més servei del que en aquests moments s'està donant i que es pot donar.
Hem començat l'entrevista parlant d'aquesta primera meitat del mandat, d'aquests dos primers anys de mandat. Una de les banderes que va enarbolar l'Ajuntament de Calonge era la de convertir el poble Calonge-Sant Antoni. Disculpi, però jo li he de dir que no m'acostumo a dir Calonge-Sant Antoni.
Bueno, jo fa molts anys que ho dic. Per tant, ja ho tinc molt assumit.
Jo és que sóc de l'opinió que li haurien d'haver posat Calonge directament.
Miri,
I ja tornar a l'origen, eh?
Són maneres d'avançar. Jo penso, i molta gent pensa, i ho duiem també en programa electoral, que Sant Antoni té una personalitat pròpia i distinta del que és Calonge, que diu vostè, que nosaltres també ho diem en l'intimitat i en públic. Crec que això requereix també, van tenir en el seu moment un període d'autogovern, i jo crec que requereix això un reconeixement, i aquest reconeixement jo crec que ha de figurar en el nom oficial del municipi.
Està clar. Bé, en qualsevol cas era una broma, Deia, una de les banderes que van arbolar l'Ajuntament era la de convertir Calonge Sant Antoni en una Smart City, en una referència en el món de les ciutats intel·ligents. Que sapiguem, s'han generat 7 passos de vianants intel·ligents, que m'agradaria que m'expliqués exactament en què consisteix plantejar això, i per altra banda m'agradaria saber quines són les següents passes que es faran per assolir aquesta fita de convertir Calonge en aquesta referència en matèria de ciutats o de pobles intel·ligents pel volum de població que té el seu.
Sí, nosaltres, sent realista, sí que volem convertir-nos en un referent, diguem, dels pobles o ciutats de menys de 40-50 mil habitants amb aquest tema de Smart City. De fet, ja se'ns està reconeixent per part de Generalitat, per part de certs organismes, aquest paper, i ara un dels passos que fem és la construcció d'aquests 7 passos intel·ligents, passos de vianants intel·ligents, que sobretot tindran un efecte a la nit, quan el peató s'acosti al pas, automàticament s'il·luminarà aquest pas. Per tant, les dificultats que hi ha a la nit per la pròpia velocitat que tenen els vehicles a la carretera que hi ha entre Sant Antoni i Platja d'Aro, entre Sant Antoni i Palamós, s'eliminarà amb aquesta circumstància. Això acompanyat amb el tema de la instal·lació de 8 càmeres que, junt amb les 4 que ja tenim instal·lades, serviran per controlar l'entrada i sortida de vehicles en temes bàsicament de seguretat, i que et donaran molta informació també sobre les zones d'afluència de més gent, per tal de tu també fer les polítiques necessàries. Doncs aquestes són les dues, diguem-ne, les dues circumstàncies que en aquest moment s'estan portant a terme. De cara al futur, hi ha un pla estratègic establert amb una empresa especialista en el tema, que es diu Barqueno, que intentarem aprovar el passat l'estiu, o a la mesura que puguem, els mesos de setembre-octubre, i que ens ha de permetre, durant els propers 6 mesos, tenir tots els elements necessaris tècnics per tal de poder després desplegar el tema de Smart City sense cap problema.
Deixi'm que faci un link amb tot això que em deia d'aquestes empreses. Just aquesta setmana, el nostre departament, que hem anomenat Empordata, que el que fa és analitzar l'actualitat o les notícies, allò que afecten de manera estructural a la comarca des del punt de vista de les dades, amb l'aparició de les dades de l'atur, vàrem analitzar com afectaven aquestes dades al Baix Empordà. I una de les conclusions, a banda que el Baix Empordà té un 11,5% d'atur, a Calonge l'atur havia respecte al 2016 s'havia mantingut molt a nivells molt similars, de fet havia augmentat en una persona. I em preguntava, arran d'això d'aquesta voluntat de Calonge de ser capdalt en el món de les Smart Cities, em preguntava si, més enllà de la implementació de sistemes de ciutats intel·ligents, no podria Calonge aspirar a allotjar centres de desenvolupament o d'empreses o de creació o de recerca al voltant d'aquesta tecnologia de les ciutats.
Sí, certament, com bé deia vostè, l'evolució de la Torre Calonge ha sigut, es manté estable ara sobre el 10%, ha anat baixant des del 2015-16 cap aquí, està estable amb aquest 10%, per tant estem contents amb aquest aspecte, i crec que encara hi hauríem de treballar-hi una mica més. I en quant a ser seu de portar empreses, el nostre polígon, part d'activitats econòmiques de Calonge, està ja preparat amb instal·lació de fibra, amb tota una sèrie d'elements que fan que sigui molt atractiu per a aquestes empreses venir a Calonge per instal·lar-se. A més, hi ha la pròpia àrea de promoció econòmica, que en aquest aspecte està promocionant molt aquest tema, no només en quant a la instal·lació física d'empreses, sinó també en quant a formació de gent que els hi podem oferir una borsa de treball molt competitiva, i per tant és un lloc que estratègicament pot ser clau per la seva bona comunicació, i també perquè tindrà tots els serveis que necessita una empresa que vulgui desenvolupar de cara al futur.
S'ha fet alguna passa des de l'Ajuntament per intentar captar aquest tipus de talent o d'inversió?
Sí, ja s'hi està treballant des de l'àrea de promoció econòmica des de fa durant tota aquesta legislatura, i ja la passada va començar aquest tema. Tenim el Palau Firal, s'hi va instal·lar una sèrie d'oficines destinades a que la gent pugui treballar amb tots els sistemes allà, un sistema de coworking, un sistema de lloguer d'espais físics per tal de que empreses s'hi puguin instal·lar directament ara aquí i després puguin passar al parc d'activitats econòmiques, i la veritat és que ha superat les expectatives que teníem nosaltres al respecte i ha sigut un èxit. De fet, ja de cara a l'any que ve ja es planteja una ampliació amb 5 despatxos més.
Alcalde, a finals de juny sabíem que l'Audiència de Girona va avalar l'actuació de l'Ajuntament en el cas de l'urbanització Maspera, que és un cas que, recordem, on alguns propietaris van denunciar a l'Ajuntament per malversació de fons públics. Ara sembla que l'Audiència de Girona ha ratificat ja l'absolució per part de l'Ajuntament. Quina valoració en fa?
Bé, la valoració evidentment és positiva. Pensi que des del 2006 que s'està treballant amb la reparcel·lació de Maspera, es va aprovar ja un projecte d'urbanització i hem tingut traves constant per part d'un grupet de propietaris, és a dir, que no són tots els propietaris, sinó un grupet que constantment han arribat a posar dos contenciosos al pressupost municipal de 2011 i 2012, al global, i més de 50 reclamacions directes a l'Ajuntament i 3 querelles al seu alcalde i personal. Afortunadament, l'audiència de Girona no ha donat, primer el jutjat de primera instància de Sant Feliu no va donar curs a tirar endavant el tema, és a dir, no és que s'hagi produït una solució, sinó que senzillament va rebutjar tots els arguments i ja no es va passar a fase de judici oral, i l'audiència ho ha confirmat en tots els seus casos. Nosaltres seguirem treballant. Estem a punt d'aprovar la reparcel·lació definitiva. Quan dic estem a punt, estic parlant de dos o tres mesos, penso que ja es podria portar a Junta per aprovar-la, i a partir d'aquí procedir ja a la licitació de les obres i tirar endavant la seva reurbanització, que realment fa molta falta.
Tenim amb nosaltres també en Pedro Ruiz, que a més de col·laborar amb nosaltres és calungi, i l'hem convidat a participar en aquesta entrevista, que té alguna pregunta per fer-li a l'alcalde.
Sí, la primera qüestió que li volia formular, senyor alcalde, era que el govern que vostè encapçala en aquest cas conjuga, diguem-ne, diferents sensibilitats ideològiques, i s'ha plantejat sobre la taula que l'1 d'octubre hi haurà un referèndum sobre la independència de Catalunya. Què li diuen al respecte als socis de govern dels socialistes i el Partit Popular?
Bé, si em permet una prèvia, en Pedro segueix tan incisiu com quan m'entrevistava quan feia el batxillerat a l'Institut Puig Cargol. Un pam menys d'alçada, això sí, però segueix incisiu com sempre. Per tant, serà un gran futur periodístic. Certament l'equip de govern nostre hi ha identitats polítiques molt diferents, com el grup municipal de CiU, hi ha el PSC, hi ha un independent, i hi ha el cap de llista del PP, Calonge. Jo sempre crec que en els pobles el tema de les sigles importa molt poc. De fet, el que has de fer és anar per treballar, deixar un bon bagatge, deixar-ho tot preparat perquè la gent del futur pugui trobar-ho. Respecte al primer d'octubre, evidentment hi ha situacions, i així és en el pacte que vam establir fa 2 anys, que per part meva va quedar molt clar que jo deixaria llibertat de consciència i llibertat de vot, i un era el tema del nacionalisme o un possible referèndum, i aquesta serà la realitat.
En qualsevol cas, hi haurà urnes a Calonge o no hi haurà urnes a Calonge?
A Calonge hi haurà urnes si es fa el referèndum, evidentment.
Al respecte dels socis de govern, el que sí és veritat que tant, diguem-ne, les seus o les centrals o les delegacions catalanes, tant del PP com del PSC, ja han dit que ells no permetran que en cap dels ajuntaments on ells governen o formen part d'equips de govern vetaran qualsevol intent de celebrar aquest referèndum. És veritat el que diu vostè, que en els pobles probablement es voti més a la persona o al projecte d'una persona concreta que el d'un partit polític, però també és veritat, i més en el segle XXI, que allò que passa a Calonge, segons com s'explica i com s'amplifica a la resta de l'Estat, pot semblar que sigui el caos.
Sí, estem acostumats amb això que vostè diu, i realment és així. A vegades fas qualsevol cosa i l'altaveu t'ho fa molt més greu del que és.
Jo, vostè, disculpi, vostè n'ha parlat amb els seus socis de govern,
sí,
d'aquest tema?
És
què li diuen?
El que li anava a dir jo ara. Ells han estat sempre, i de fet quan hi ha hagut votacions al plen que afectaven aquest tema, com la inclusió de Calonge com a municipi en la amb l'AMI, per exemple, sempre hi va haver llibertat de vot, van votar dintre i ja està. Si nosaltres procedim a fer un ple perquè hi quedi clara i palesa la voluntat municipal del consistori en tirar endavant respecte al procés, evidentment ells votaran en contra i quedarà així. No crec que hi hagi més.
Hi ha alguna consigna del seu partit al respecte d'això?
No, jo no tinc cap consigna, ni que m'hagi arribat ni que jo hagi donat a cap dels altres partits.
Una altra qüestió que li volia plantejar sobre la taula era, recentment s'ha instal·lat una rotonda a l'Avinguda Unió. Ja han rebut, diguem-ne, resultats positius en el sentit que hi ha hagut una reducció de la sinistralitat que hi havia en aquell punt?
Bé, això era un punt negre, un dels grans punts negres a les comarques gironines, la sortida de l'Abrià, la C31, cap a Sant Antoni i cap a Calonge. Des d'aquí a la rodona no hi ha hagut cap més accident. Cert és que encara a la rodona falta acabar el que és la seva ornamentació, per tant serà molt més visible del que es veu ara, que està, diguem-ne, tot a peu pla, amb un pla absolutament horitzontal, però la data positiva és que s'han acabat els accidents, s'han acabat les cues que es procedien sobretot per l'entrada al municipi, i per tant jo crec que el balanç i l'opinió ha de ser molt positiva. Pel que a mi m'arriba també ho és, i hi ha l'entrada al supermercat que aquí allà que no acaba la gent d'acostumar-s'hi a funcionar, però un cop estigui tothom habituat, evidentment no hi ha d'haver cap més problema.
Una altra pregunta que li volia fer és si tenen previst des del seu executiu fer algun procés participatiu més que arrenca precisament des d'aquest any aquesta iniciativa.
No, ara en aquests moments no n'hi ha cap previsió al respecte. No, és un aspecte que no el descartem, llevat de que en el pressupost municipal, quan fem el pressupost municipal, establirem també una quantitat, com s'ha fet aquest any, que precisament anirem a arreglar 30 passos de vianants, que és el que ens va demanar la població. També aquest any hi destinarem una quantitat per tal de que la gent pugui lliurement establir les seves idees i decidir què volen fer. En el procés participatiu del darrer pressupost hi vam votar a la vora de 500 persones. Era el primer cop que passava i realment ho vam considerar que era un èxit, per tant, repetirem.
Senyor Soler, al voltant d'això dels projectes, dels pressupostos participatius, sembla que aquesta anomenada nova política aposta molt per la incorporació de l'opinió de les persones en qualsevol dels assumptes. La meva pregunta és si aquests processos participatius s'han de limitar, perquè de moment sembla que així sigui, no només a Calonge, sinó a la resta de municipis de l'Empordà on s'han produït, si s'han de limitar a temes... jo diria, no sé si menors, però sí conjunturals. No sé si no seria convenient, ja posats a preguntar a la gent, si no valdria la pena preguntar-los sobre coses estructurals i que afecten de manera en el traç gruixut, i estic parlant, no sé, de pressupostos, de plans d'ordenació urbanística, etcètera, etcètera, perquè si no sembla que la política demani l'opinió als votants per segons quines coses un cop cada 4 anys, i per segons quines coses menors sembla que hi hagi la tendència bueno, podria semblar, si fos malintencionat, que segur que no ho és, però podria semblar que es dona una mica de peixet.
Bé, nosaltres no és el cas aquest, concretament en dos temes gruixuts, com diu vostè, importants, com era el Pla General, es va establir un procés participatiu, i l'altre era el tema del projecte dels espigons de Sant Antoni, que també es va fer un procés participatiu. Per tant, són dos temes caudals, vitals, i que es va demanar l'opinió de la gent, i sobre aquesta base es va informar després el Ministeri de Costes, i també es va tenir en compte a l'hora d'elaborar el Pla General. Però bé, és cert que als polítics locals se'ls exigeix, se'ls escolleix perquè prenguin decisions, i per tant jo crec que hi ha d'haver un límit en aquesta participació, perquè ja la pròpia participació electoral fa que es voti un programa, es voti un pla d'acció o es voti una experiència ja coneguda. Jo crec que hi ha d'haver un terme, una quantitat per qüestions pròpies, que el poble pugui decidir el que és, però el gruix de les decisions els ha de prendre el govern, i que realment per això s'escolleix.
Jo li he de dir que a mi em genera un doble una dicotomia, fins a quin punt, bueno, això que li deia, no? realment volem preguntar a la gent, perquè si això és així, preguntem-li sobre coses grosses. Hi ha qui opina també que, escolti, jo ja voto cada 4 anys, facin vostès la seva feina, que per això els he votat.
No, és cert, hi pot haver els dos temes. Insisteixo el que he dit abans, que per coses grosses nosaltres hem preguntat i hem demanat participació de la gent, però per altra part no preguntem, establim una quantitat i que ells diguin o decideixin en què volen gastar aquesta quantitat, evidentment sempre dintre de la legalitat, no? Fins ara ha funcionat, però insisteixo, el gruix de la política i de les decisions municipals, crec jo que les ha d'establir el govern, que per això realment s'escull.
Alcalde, canviem de qüestió. Una altra de les xacres que ens ha deixat la crisi econòmica, financera, és el tema de l'habitatge, i un dels esqueixos d'aquest problema de l'habitatge són les ocupacions. A Calonge n'informàvem ara fa un any d'una ocupació a l'Avinguda Catalunya, i em pregunto què ha passat amb aquesta gent. S'han reubicat, han ocupat altres espais, es va tallar també el subministrament elèctric. En quin estat està això?
Bé, l'ocupació que fa vostra referència, que és l'edifici de l'Avinguda Catalunya 20, està resolta. Es va produir el llançament judicial, perquè aquí de vegades ho focalitzem amb els municipis. Els municipis som, i els vilatans són realment els que ho patim, però som els únics que no tenim competència absolutament per res en aquest respecte. Un cop el jutjat va decidir l'execució del desnonament, es van produir. El propietari de la finca, que és un banc, va procedir a tapiar aquests pisos, i un grupúscul d'aquesta gent, recordem que eren 37 pisos ocupats, un grupúscul d'aquesta gent s'ha instal·lat en una altra finca a prop d'allà, una finca que també és propietat d'un banc i que també s'han iniciat les accions necessàries per tal de produir el seu llançament. Nosaltres, la policia local fa la pressió que ha de fer, per part política es fa la pressió que s'ha de fer, però recordo que en aquest cas el cap de l'ocupació, que és un problema desgraciadament comú a tots els pobles de la costa, especialment amb els pisos que han esdevingut propietat de bancs, els municipis no tenim absolutament cap mena de competència que la pròpia de la policia local, que no pot entrar en una finca privada sense autorització judicial.
Ah, hi ha d'ocupacions, hi ha de molts tipus, però en totes aquestes que es deriven de la manca d'habitatge, hi ha, diguem-ne, una doble vara de mesurar o una doble sensibilitat, si vol vostè, que és, per una banda, la que afecta a famílies que realment no tenen capacitat d'accedir a un habitatge digne, i moltes vegades de famílies amb fills, i moltes vegades, estic deixant un retrat robot, però moltes vegades són també famílies que venen de fora i que, per tant, han tingut menys oportunitats laborals, etc. I hi hauria, diguem-ne, una segona ocupació genèrica, que és, diguem-ne, de caire més lúdic o més reivindicatiu. No sé si l'Ajuntament de Calonge fa, del Calonge Sant Antoni, fa aquesta doble diferenciació, i en el primer cas, en el cas de les famílies amb problemes reals per accedir a un habitatge, no sé si l'Ajuntament que vostè presideix ha pres alguna mesura per intentar pal·liar-ho. Sí. Bo i sabent això que deia, sí. Que al final és un tema que no depèn moltes vegades dels ajuntaments.
Hi ha, vostè ha definit dos tipus, en realitat n'hi ha tres. Evidentment hi ha gent que per pura necessitat ocupa un pis. Aquesta gent, si realment es demostra aquesta necessitat, els serveis socials del municipi els han ajudat amb el que han pogut. Evidentment és un dret i és un deure que hi tenim, i per tant res a dir. Qui l'ocupa per caràcter lúdic o reivindicatiu, en aquest aspecte jo crec que aquí el que s'ha de procedir és el llançament ràpid. I després hi ha un tercer tipus, que és el cara dura de turno, que senzillament fa negoci amb aquests pisos. Sí. Hi ha gent que es dedica a vendre...
Les màfies, que es dediquen a obrir pisos i a vendre les claus.
L'ocupació de l'edifici Catalunya 20 va començar per aquí. Uh-huh. Un veí d'allà va fer canviar els panys i els venia a raó de 300 euros per pany.
Això per 30, quants ha dit? 30, quants?
37. I a més, 100 euros cada mes que l'havien de pagar.
Això són 11.000 i escaig euros només pel pany, ja.
Això va passar, i evidentment es va desmascarar, es va comunicar a la policia, a Mossos d'Esquadra, i bueno, ha derivat cap al llançament i ja està. I sort que ho hem pogut fer amb el termini d'un any, no? També els propietaris, en aquest cas, no van ser prou amatents a posar la denúncia de seguida que va passar l'acció ocupatòria, i per tant ja s'hi ha estat un temps més. Però lamentablement aquestes màfies o aquests caradures o com li vulgui vostè dir, són realment els perillosos.
Dic jo, li ha dit vostè, jo no, eh?
No, ho he dit jo i ho dic obertament perquè realment ho són i ho hem patit, eh? Aquests són realment els elements que jo crec que per part de jutjats i policies hi hauria d'estar més a sobre.
Una altra qüestió que plantegem sobre la taula avui és, lamentablement, doncs, en un context de crisi o, diguem, de recessió econòmica, normalment va acompanyada també d'un increment del nombre de robatoris. Segons el Departament d'Interior, Calonge, tristament, doncs, és la segona localitat gironina amb major nombre de robatoris, l'any 2016, concretament 264. La policia local ha instal·lat diverses càmeres al municipi. Quines polítiques tenen previst seguir implementant en aquest sentit per garantir la seguretat ciutadana?
Bé, la notícia aquesta es va donar fa uns mesos. Jo li puc dir que des de que s'ha desocupat aquest bloc ha baixat en picat, i per tant segur que si ara es mira l'estadística no estaríem en aquestes xifres. Bàsicament el que s'ha fet és col·laboració amb tots els cossos de seguretat de l'Estat, comunicació constant, patrulles conjuntes, càmeres de seguretat que graven matrícules, creuament de dades i sobretot molts i molts i molts de controls a les organitzacions, que és el punt feble que tenim nosaltres.
Escolti, dèiem al principi de l'entrevista, falta un any, dos anys, sí, dos anys, ja ho dic bé, van ser el maig, dos anys justos per acabar la legislatura. Un dels punts, diguem-ne, pendents i en els que se centrarà l'Ajuntament és en el Centre d'Interpretació del Vi.
Sí, el Centre d'Interpretació del Vi era un dels projectes pioners i constants. No sé si hi haurà temps per portar-la a terme. Sí que es deixarà el projecte com a mínim acabat, el projecte executiu acabat i a punt de construir si hi ha realment el temps per fer-ho. Hi ha hagut unes circumstàncies amb algunes sentències que venien d'abans del 2003, que nosaltres vam entrar, que han fet que l'Ajuntament hagi hagut d'indemnitzar per alguns blocs que s'havien i havia recaigut sentència ferma d'enderroc, i per tant, tot i que hem anat rebaixant-ho moltíssim amb la quantia, amb alguns hem hagut de pagar una indemnització perquè la llicència s'havia donat incorrectament per part de l'Ajuntament de Calonge, insisteixo, abans de 2003 que vam entrar a nosaltres. Això pot fer que el tema econòmic o pressupostari ens impedeixi portar-la a terme, però ho deixarem a punt de cara a la propera legislatura si amb aquesta no es pot.
Hi ha hagut alguna conversa sobre aquest espai amb la DO Empordà o amb el mateix Institut Català de la Vinya i el Vi, l'Incavi?
Sí, nosaltres hem parlat amb DO Empordà, coneixen el projecte, hem parlat amb Patronat de Turisme de Girona, coneixen el projecte, els dos hi estan allà. Hem parlat també amb la Fundació Remences 21 de Calonge, diguem-ne, els que fan el vi de la manera tradicional com es feia abans de la filoxera, per dir-ho així. També estan al cas del tema. Hi ha projectes adjacents al voltant d'aquest tema i també la càtedra de Gastronomia, Turisme i Cultura que tenim amb la Universitat de Girona també hi intervindrà amb aquest projecte, i la veritat és que ha generat un consens total per part de tots aquests elements per tirar-ho davant.
Escolti, la DO Empordà hi està 100% d'acord, perquè de fet, si no recordo malament la xifra, crec que el 70% de la vinya conreada entre l'Alt i el Baix Empordà és a l'Alt Empordà, i al Baix Empordà aquest 30% restant, és veritat que la majoria es concentra diguem-ne al terme municipal de Calonge, però esclar, és una part petita, i la DO Empordà hi està 100% d'acord amb això, eh?
La DO Empordà està al corrent del cas. El senyor Sant Lleí, jo li he explicat el tema. Estem parlant d'un centre d'interpretació del vi, no un centre d'interpretació del vi concretament de Calonge, sinó en general, i per tant és acceptat per tothom. Calonge és la porta del vi. Quan puges des del Penedès amunt, si treus la part de l'illa, el primer poble que fa vi d'una manera més o menys important és Calonge. Per tant, aquest centre d'interpretació del vi ha de significar també la porta de cara a la DO Empordà.
Escolti, una pregunta gairebé folclòrica, si vol, però aquesta dicotomia Alt-Baix Empordà, vostè és partidari d'acabar unificant-ho en una sola marca? que alguna vegada, de fet, des de fa ja un any i escaig, va apareguent aquest debat de manera més recurrent.
S'està treballant amb aquest aspecte, però amb aspectes, diguem-ne, comercials, identitaris. Crec que encara hi ha una separació molt gran entre l'alt i el baix, però si em demana...
A més, és una separació física, vull dir, és acabat el Montgrí, allà és la frontera física i natural. Potser hauríem de fer desaparèixer el Montgrí perquè hi hagués més trànsit entre l'alt i el Baix Empordà.
Jo, si m'ho demana a nivell personal, jo crec que és una sola identitat, tant l'alt com el Baix Empordà.
En quina capital?
Això jo crec que aquí és molt fàcil dir-ho.
Que no sigui Calonge.
Calonge i Sant Antoni.
Ja, el veig, ja veig per on va.
No hi ha discussió, aquest aspecte.
Ja m'ho imagino.
Pensi que...
Però, i la seu d'aquesta capital hauria de ser a Sant Antoni o hauria de ser a Calonge?
Ho posaria mentre mig, a l'Avinguda Unió.
Allà la rotonda aquesta.
Exacte.
Alcalde, no sé si en Pedro té alguna última pregunta per fer.
Sí, l'última que li vull fer és una de les apostes que també va fer vostè, va ser sobre la cantada de Veneres. Aquest any ha estat el tercer consecutiu que ho han celebrat i s'ha vist com clarament s'ha consolidat com un dels èxits de les activitats que es programen a l'estiu al terme de Calonge Sant Antoni. Continuen amb diguem-ne, com per seguir consolidant com a referència del municipi aquesta activitat?
Sí, aquest any precisament vam ampliar dos jornades. Les dues van ser exitoses, la gent va disfrutar molt i la gent ja s'ho sent seu. Cert és que és la tercera edició, que és molt jove, és molt, molt tendra, però està plenament i absolutament consolidada. Per tant, era una aposta una mica arriscada al principi, s'ha demostrat que era bona, que era efectiva, i per tant la continuarem.
Senyor Jordi Soler, alcalde de Calonge, gràcies per... Li anava a dir Lluís Soler, que la setmana passada vaig parlar amb l'actor, amb el senyor Lluís Soler, i ara m'anava a sortir Lluís Soler.
Suposo que quan sent la meva veu ja veu que no és ell.
Perquè Lluís Soler està 3 octaves per sota de la seva, de la meva i de la de tots nosaltres. Però vaja, li diré que també en un moment determinat estic segur que acabat de llevar el podríem arribar a confondre fins i tot.
Podria ser, també.
Senyor Jordi Soler, gràcies per venir i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, gràcies per aquesta entrevista. Hem tocat molts temes, molt punyents, però penseu també que Calonge, a part de tenir certs problemes, és un lloc ideal per estar-hi, per estiuejar, per viure, per disfrutar, i penseu que la població de tant de Calonge com de Sant Antoni se sent molt orgullosa de ser anfitriós de tota aquella gent que el visita.
Això ens consta, no només ens consta, sinó que a més tenim un restaurant, diguem-ne, fetitxe, al que anem sempre que podem allà a Calonge. I ens tracten molt bé.
Visca Calonge sempre.
Visca Calonge sempre, no? Que vagi molt bé, senyor alcalde.
Moltes gràcies a vosaltres.